Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Fons del monestir de Montserrat confirmen a Ràdio Estel que el document trobat pels Mossos d'Esquadra es podrà recuperar bé. Es tracta d'un text en vers que va desaparèixer del monestir el 1811 durant la Guerra del Francès. Pau Massip, més detalls.
La Unitat de Patrimoni Històric de la Policia Catalana va descobrir el document mentre feia ciberpatrullatge per les xarxes. En una web de compra-venda de productes van trobar una persona que venia documents històrics que havia rebut de l'herència d'un familiar. El sergent José Luis González Ulloa, cap de la Unitat de Patrimoni Històric, n'ha donat més detalls en roda de premsa.
Que tenia gran quantitat de material, que eren tots documents, que inicialment van aixecar una mica la inquietud dels investigadors. Es tracta d'un punt de venda on hi havia més de 100 documents que, a més de presentar problemes de conservació, per la descripció que facilitaven, feia entendre que podria tractar-se de documents de domini públic o de titularitat pública.
El document ja s'ha dipositat a l'arxiu del monestir, que podrà recuperar-lo, tot i el mal estat de conservació. Els Mossos també han explicat que han retornat la resta de documents recuperats a diferents arxius catalans i de la resta de l'Estat.
Moltes gràcies, Pau. I avancem amb més qüestions. Ho acabem de saber. El govern vol eixamplar el nombre de beneficiaris que tenen dret a deduir-se el lloguer per habitatge habitual segons el límit de renda. Actualment, el topall és de 20.000 euros i passarà a ser de 30.000. I l'ajut s'ampliarà fins als 500 euros. Fins ara era de 300. Aquesta és una mesura que el govern vol incloure als pressupostos del 2024, una informació que ha avançat Nació Digital. Dimarts, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ja va anunciar que l'executiu treballava en aquesta mesura i ara, com dèiem, s'acaba de saber la lletra petita. Més qüestions. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a la cadena d'hipermercats Cecosa, responsable del centre Zeroski a Madrid, per incomplir l'obligació de custodiar el vídeo de Cristina Cifuentes agafant una crema en un dels seus comerços. La sentència condemna l'empresa a pagar 30.000 euros d'indemnització a l'expresidenta madrilenya per haver vulnerat el seu dret a la intimitat. El vídeo va ser àmpliament difós 7 anys després del seu enregistrament i va precipitar la dimissió de Cifuentes com a presidenta de la Comunitat de Madrid. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua insistint al Partit Popular que cal desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial i fer canvis en el sistema de finançament. Si ahir va anunciar que volia reunir-se pròximament amb Alberto Núñez Feijóo, avui ha dit que també vol crear una comissió de treball per abordar aquests temes. Són declaracions d'Antena 3.
Voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo. En esa comisión de trabajo, donde espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo, hay 3 temas fundamentales, prioritarios, para este inicio de la legislatura.
Sánchez insisteix que el bloqueig del Consell General del Poder Judicial és un cas de l'UFER perquè implica la politització de la justícia. L'òrgan del govern de jutges fa 5 anys que no es renova perquè el PP i el PSOE no es posen d'acord. I abans dels esports, a Barcelona, els agents rurals han denunciat un bar de copes del centre per exhibir exemplars de fauna salvatge protegida dissecada. Els agents van inspeccionar el local després que un ciutadà que hi havia anat els alertés. Van comissar un total de 7 exemplars de fauna salvatge protegida, un duc, un esparver comú, un mussol, 3 esquirols i un eriçó comú, tots ells taxidermiats. Es van obrir diligències contra la societat propietària perquè els fets poden ser constitutius d'un delicte de tinença d'espècies animals protegides. La 1:04, moment pels esports amb Pol Corredoira.
El Girona ja és a Alacant on aquesta nit a les 9 juga contra l'Orihuela la segona ronda de la Copa del Rei, tot mentre encara porta cua aquestes paraules, aquestes declaracions de Aleix García.
Obviamente me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño pues siempre he seguido, siempre me ha gustado.
El seu entrenador Mitchell ja ha reaccionat dient que l'Aleix s'ha equivocat dient això. Avui també juguen Arandina Cádiz, Cayón, Atlètic Club de Bilbao i Sestao River, Celta de Vigo, entre altres partits destacats. Ahir va ser el torn del Terrassa, que va caure per la mínima contra un primera divisió, l'Alavés, a l'Olímpic de la localitat agarenca. I el COI ja ha decidit quines seran les seus dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030 i 2034. Els Alps francesos acolliran la primera de les dues edicions, mentre que Salt Lake City, als Estats Units, rebrà la comitiva olímpica d'aquí a 11 anys. La decisió deixa qualsevol candidatura, inclosa la que pretenia presentar Catalunya, fora de la cursa fins 2042 com a mínim. Encara hi ha una darrera possibilitat que França i Salleich no surtin escollides, seria que no passessin les avaluacions del COI, un fet del tot improbable en el cas dels Alps francesos, que ja tenen construïdes el 95% de les instal·lacions esportives necessàries per a aquests jocs.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les dues a l'Estel migdia. Tot seguit us deixem amb el tram final de la caravana. No es perdin, les seccions són les dones. Tot seguit, Núria Ros entrevista Nadia Ghulam, activista pels drets humans i fundadora de l'ONG Ponts per la Pau.
Ràdio Estel. Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Duito o Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
La història que us explicarem avui no és una història qualsevol i tampoc aïllada. És la història de l'activista pels drets humans i fundadora de l'associació Ponts per la Pau, Nadia Ghulam, qui, quan només tenia 8 anys, va haver de veure com la seva casa quedava destruïda a causa d'una bomba. Com us podeu imaginar, les conseqüències van ser terribles. La Nadia va entrar en estat de coma durant mig any i, tot i que se'n va acabant sortint, encara avui les cremades d'aquell dia són visibles a la seva pell. La seva història no acaba aquí. Una vegada recuperada i encara vivint a Kabul, va haver de fer-se passar per un home per poder treballar i ajudar la seva família. En total van ser 10 anys de lluita incansable per amagar qui era de veritat. 10 anys que van acabar quan la Nadia va aconseguir arribar al nostre país per començar una nova vida. Una nova vida que en gran part se centra en visibilitzar la situació de les dones de l'Afganistan i trobar per elles un espai segur. Avui a On són les dones, la història de Nadia Ghulam i de tantes i tantes dones afganeses. Nadia Ghulam, bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
جووناشون فقط ما ایم و دخترهای افغانها چه دخترهای نازی و زدن.
Nadia, ho dèiem, l'any 1993 vas veure i viure com la teva casa i també de la teva família quedava destruïda per l'impacte d'una bomba. Com ho recordes tot plegat?
Són memòries molt desagradables i molt doloroses que estic repetint, vivint amb totes les guerres que estan repetint, perquè les persones que portem aquestes traumes no és que hem superat, sinó cada cosa més ens afecta. És com si fossi, estigui passant amb mi tot el que està passant en Gaza, amb els infants i amb nens i nenes. Em recorden els moments que jo vaig viure en la meva infància, en 8 anys, quan va caure una bomba a casa meva, que els hospitals també estaven bombardejant i que la meva mare pues, arrossegava el meu cos d'un hospital a un altre perquè no em mori. Llavors, aquells anys per mi són records molt dolorosos, però per desgràcia molt repetitiva.
De seguida parlarem de les conseqüències que va tenir l'impacte d'aquesta bomba a les vostres vides, però clar, han passat 30 anys des d'aquell moment. Parlar-ne et segueix fent mal, no, a dia d'avui?
Constantment. Jo faig moltes conferències, moltes xerrades, entrevistes, ràdios, televisió, i molta gent s'equivoca i em diuen: Nadia, quina forma de teràpia t'has trobat per repetir la teva història? T'ajudarà? I dic: no, és reviure una altra vegada i una altra vegada. Llavors, per què ho fa? faig perquè veig que aquesta desgràcia que ha passat a mi i que m'ha destruït la meva infància, l'adolescència, la meva joventut, i que m'ha fet d'aquests 30 anys viure amb aquest dolor insuportable que està repetint a vida de molts infants més. Per això estic repetint la meva història, perquè la humanitat d'una vegada aprenguin i que puguin viure en amor i en pau sense matar-se uns als altres.
Clar, quan la bomba va impactar, va caure sobre casa teva, tu tenies 8 anys, ens ho deies abans, en aquell moment eres conscient que el teu país estava vivint una guerra?
No, no era conscient. És com passa amb molts infants i molts joves aquí, perquè la guerra em sonava lluny tot i que estava en el meu país. Jo pensava que es passa en el poble i províncies, a mi mai me tocarà, i a la meva família mai tocarà. Fins que va caure la bomba a casa meva, i allà vaig entendre què significa viure en un país en guerra, o un món en guerra. Perquè no és únicament Afganistan, que està molts països estan patint de guerra.
Clara, ens deies que tu no n'eres conscient, que et pensaves que la guerra mai arribaria on estaves tu en aquell moment. La teva família, evidentment, si n'era conscient, què et deia la teva família?
Des que vaig aprendre les meves primeres paraules, que potser tenia un any i mig que la mare em deia que Nadia resa perquè tu ets molt petita, els petits estan a prop de Déu, aixeca't les mans, resa perquè vingui pau al nostre país. Jo vaig aprendre abans de dir papa, mama, la paraula de pau, però mai ha arribat pau a la meva vida i a la vida de moltes infants afganesos que ara són adults però no han viscut mai pau.
Com era el teu dia a dia i també de la teva família abans que passés tot? És a dir, com era un dia vivint a Kabul, una ciutat que estava marcada i està marcada per la guerra i per la discriminació a les dones?
En aquella època aquesta discriminació no era molt visible com és avui. Mm-hmm. Llavors vivíem en ciutat de Kabul, capital d'Afganistan, on no caien bombes. La gent estava parlant de guerra, però la guerra sonava lluny. Llavors la gent era una normalitat, com aquí sentim que a Gaza hi ha guerra, però aquí la gent se'n van a la seva feina, van a prendre el seu cafè, veure la seva família, com una normalitat. Nosaltres, pues, en aquella època estàvem vivint, el meu pare treballava com a farmacèutic, les dones, pues, anaven a treballar, homes també, no havia aquesta discriminació, aquestes opressions que ara mateix estem veient en el meu país i a la vida de moltes dones.
Parlaves de com era la situació de les dones fa uns anys, després en parlarem, però fa 2 anys aproximadament van tornar els talibans al govern i això ha canviat i molt la situació de les dones. Per tant, a dia d'avui, com descriuries la situació de les dones a l'Afganistan?
A dia d'avui no és únicament que les dones afganeses pateixen, és que tota la humanitat pateix, perquè a l'Afganistan viu més de 15 milions de persones, i més de 15 milions de dones, perquè el país és 35 milions de persones. Llavors, aquestes dones estan patint moltíssim, però també els homes, perquè tots els homes no són talibans, i és com aquí a la comunitat internacional ara no podem ajudar l'Afganistan, perquè a l'Afganistan hi ha talibans, però tothom no són talibans. Llavors, què han de fer? Hi ha famílies que estan venent, els homes que estan venent les seves unions per poder comprar menjar a la resta de la família. Hi ha famílies que decideixen vendre les seves filles en unes places o en uns llocs per poder comprar menjar a la resta de família. Totes les fronteres tancat, totes les portes tancat. L'Afganistan ha quedat en llistat de països oblidats. M'entens? Llavors, tot això té un efecte molt, molt gran a la vida de molts afganesos. Jo, quan la gent em diuen és que els morin els talibans, que ara es bombardegin, i dic, no, sisplau, ja hem tingut prou bombardejos, hem tingut prou morts. Per exemple, si ara obríssim possibilitat de treball, fàbriques, i que deixessin que nosaltres, afganesos, poguéssim aprofitar de les nostres aigües, que el nostre país és molt muntanyós, dels nostres recursos naturals, reduïm aquests talibans d'uns 80%, 80% d'aquests homes que són molt joves. Potser tenen 20 anys, però mai a la seva vida han viscut pau. Llavors, qui vol morir? Qui vol morir? Llavors, és com reduïm moltes coses.
Clar, durant aquesta conversa has posat sobre la taula el concepte pau. Fins que els talibans estiguin al govern, no hi haurà pau? allà?
Ara mateix en l'Afganistan hi ha pau, però no n'hi ha llibertat, perquè saps que un país sense pau, sense llibertat, no funciona. Llavors són coses complementàries. Ara no cauen bombes a l'Afganistan, però ja t'he descrit abans com està vivint la població. Perquè un país està establert en pau, seguretat, llibertat. Mm-hmm. Si no tens un d'aquests, llavors el país no funciona.
Si tornem al dia en el que va caure la bomba i les conseqüències que va tenir, en el teu cas vas estar en coma uns mesos.
Sí, jo he estat en coma uns mesos i ma mare, doncs, com que el país estava en guerra, tenia que portar-me d'un lloc a un altre perquè els bombardejos dels hospitals i tot això no em matin una altra vegada.
Per sort i gràcies a Déu, després de molts mesos de lluita te'n vas en sortir. Podríem dir que vas tornar a néixer, no? Ho vas sentir així?
Jo m'he mort moltes vegades i ressuscitat, perquè quan la gent parla, diguéssim, de morir, jo no tinc por de morir perquè m'he mort moltes vegades, però per algun sentit el Déu m'ha enviat una altra vegada i diu, vés en aquesta humanitat i explica el que està passant i que no facin guerres, que no facin violències, perquè jo sóc un cas molt excepcional, perquè he vist tots els tipus de violències en el meu propi pell, he vist tots els tipus de guerres, i ens segueixo sent, diguéssim, agent actiu de pau i constantment estic cultivant llavors de pau a la vida de moltes persones, de la vida del meu entorn. Llavors, és el que jo per això estic vivint, perquè jo crec que d'alguna manera que no m'he mort aquestes quantes vegades és per això.
Clàudia, que parlem de segones o terceres o quartes o cinquenes oportunitats, després de tot el teu procés de recuperació decideixes fer-te passar per un noi per poder viure amb dignitat i poder ajudar la teva família. En quin moment prens aquesta decisió?
Jo només tenia en aquell moment uns 10 anys que vaig decidir aquesta, prendre aquesta decisió, però sovint en mitjans de comunicació em pregunten sobre aquesta pregunta, que com és que has pres aquesta decisió, i jo els hi dic i us dic que és que no és que en aquell moment jo hagi tingut un plan de dir doncs me convertiré en un activista o podré vestir d'home per ensenyar a altres dones les oportunitats de poder treballar i tot això. No, és per un tros de qüestió de supervivència. Un li ocorreix anar a un altre país, un altre ocorreix ficar-se dins del mar, una altra persona amb de traficants de persones, jo vaig decidir, canvio la roba, poso la roba d'un home. Era molt petita, no sabia la seva conseqüència i no la seva resultat. Jo en aquell moment només necessitava un tros de pa per la meva família i per això em vaig vestir d'home.
Què et va dir la teva família?
El meu pare estava malalt i la meva mare em va donar suport, tot i que tenia molta por. Però és que era una de les opcions que menys afectava negativament a la meva família, perquè si no, les meves germanes eren petites, teníem que casar elles per algú perquè tinguin menjar o demanar caritat. I nosaltres som una família molt digna. És com ma mare sempre m'ha ensenyat que amb els nostres esforços podrem guanyar la nostra vida, hem de treballar, que no hem de demanar dels altres. Llavors és com m'esforço moltíssim, moltíssim de guanyar el meu pa jo mateixa.
Amb només 10 anys?
Amb 10 anys, sí.
Si no tinc mal entès, en total et vas fer passar per un noi durant 10 anys?
10 anys.
10 anys. Clar, és molt i molt de temps. Tenies por que et descobrissin?
Jo he viscut constantment amb por. És com 24 hores del meu dia ha sigut acompanyat amb por. Jo vaig poder aprendre de poder transformar la por en una cosa positivisme, de ser desperta. Molta gent a mi em diu, Nadia, ets una dona molt intel·ligent. I dic, no, desperta. Perquè és el que he transformat la por en una capacitat de poder analitzar, poder veure el teu entorn, què està passant, perquè no t'afecti. Llavors, aquesta por constant que he viscut durant 10 anys m'ho segueix. Per exemple, jo estic patint post-traumàtic estrès en estat hiperalerta constant. Mm-hmm. Amb això us vull dir que constantment jo tinc dolor muscular i tot el meu cos fa mal perquè és com el meu cos no relaxa. Estic amb alerta perquè em pot passar una altra cosa, qualsevol cosa, no? I això és molt dur, viure amb aquest dolor, perquè, clar, Espanya, Itàlia o França és com no tenen molt en el seu sistema sanitari majoritari, molt, molt considerat que és posttraumàtic estrès. Mm-hmm. Països nòrdics han més o menys han entès això, però aquí encara pues, dir posttraumàtic estrès és com, vale, tens algo que no entenem de què es tracta, pues no és important, saps? Déu és això.
Clar, ara dèiem que tenies només 10 anys quan et vas fer passar per un noi, clar. Jo des d'aquí penso, amb 10 anys no ets massa conscient de totes les coses. És a dir, sí, ja tens capacitat per raonar, però tens 10 anys al final. Tu recordes tots aquests 10 anys de la teva vida quan et vas fer passar per un noi o tens moments borrosos al ser tan petita?
No tinc cap moment borrosos. Des de molt petita jo et recordo totes les meves vides perquè m'han marcat. M'han marcat, són moments molt durs de la meva vida que no s'obliden mai. Llavors és com que com funciona la meva memòria, és com que és posttraumàtic estrès, és com qualsevol acció petita d'un joc em porta en aquell memòria el que he viscut. Com per exemple, un dia estava passant amb la meva mare catalana per carrer i em vaig veure un gent que estaven treballant en construcció, no? Llavors portaven uns sacs petits de cements per pujar, no? I llavors m'ha recordat que amb 10 anys com jo agafava amb el meu cos ferit, amb els meus ombros que tots estaven enferits, agafava sacs que no podia aixecar de sota d'aquell sac jo, i pujant-me és com si sac sol caminés. Per això m'agrada molt el conte de Batufet, perquè me recorda molt que quan jo m'agafava les peces i tot això sobre mi, i el pes se caminava i ningú em veia, perquè jo era tan petita que desapareixia davant d'aquell sac, davant d'aquelles coses, però seguia caminant amb les mans i peus per poder no queixar-me i poder complir amb la feina que em demanaven per poder ajudar la meva família.
Ara ens explicaves que pateixes estrès posttraumàtic després de tot el que vas viure. No és per menys, perquè jo crec que aquesta situació és molt i molt dura sense haver-la viscut. I dèiem que tens recordes molts moments de la teva vida quan eres més petita. Tens records bons?
Records bons també tinc, perquè els records bons que a vegades em fa riure quan estic caminant als carrers, perquè en aquella època de talibans que tot estava prohibit, música, televisió, pel·lícules, tot estava prohibit. I jo els divendres, que eren els dies festius del meu país, després del matí treballant al camp a la tarda que tenia lliure, llavors anava als cines clandestins i mirava una pel·lícula. Saps? I a vegades quan estic caminant en el camí i me recordo i dic, Nadia, vale, necessitaves portar un tros de pa a la teva família, arriscar-te la vida per poder treballar, però què necessitat tenies arriscar-te a veure una pel·lícula? Saps? I me pregunto de mi mateixa, però no ho sé. Per exemple, aquests són records que a mi em fa gràcia, la meva capacitat de poder aprendre més, saps? Com, per exemple, vaig creuar una frontera, anàvem a Pakistan i podia portar-me menjar o qualsevol cosa d'aquell país, però el que vaig trobar un llibre que li vaig ficar dins de la meva jaqueta, com si fos funda de la meva jaqueta, perquè ningú veiés, perquè jo pugui portar un llibre en el meu país. Entens? I això són records que quan jo estic caminant, reflexionant sobre la meva vida, i llavors em fa riure. Em fa riure i dic, com pot ser?
Parlàvem de l'època que et vas fer passar per un noi per sobreviure, per ajudar la teva família. Deies que tenies por que et descobrissin. Algú et va descobrir?
No, sempre estaven a punt que em descobreixin, però passava un miracle perquè no em descobreixin. Sempre. Jo me recordo les èpoques molt, molt dures. Per exemple, una vegada em vaig pues, ajudar un amic del meu pare perquè sortís de presó, perquè estava tancat amb a presó dels talibans. Llavors jo he anat a una altra ciutat per avisar la seva família i venia amb molts diners per poder ajudar-los, perquè era jo l'única persona que podia portar aquests diners, perquè era un nen molt petit i ningú sospitaven. Llavors, el familiar d'aquell home venien després de mi. Me recordo que era una nit que jo caminava amb una quantitat de diners molt gran en una bolsa i m'han parat els talibans. I m'han parat i m'han dit, on vas, nen? Jo vaig dir, a casa. I m'han dit, què portes? I dic, el meu Alcorà i els meus llibres sagrats. M'han dit, això és un noi afganès. Estem orgullosos de tu, nen. Llavors li dic moltes gràcies i vaig continuar el meu camí. I d'aquí uns passos vaig pensar, vale, has superat un control de talibans, però el segon control et diran que li ensenyis els teus llibres i són diners, no et pots ensenyar. Vaig girar i li vaig dir, escolta'm senyor, estic molt cansat, vinc de Madrassa, que és escola religiosa, dic, ara me'n vaig a casa, però d'aquí unes hores és l'hora de resar i necessito dormir una mica. Em pots acompanyar amb el teu cotxe? I el senyor m'ha dit, puja, nen, per nom del Déu, faré tot el que sigui. Em va fer pujar en el seu cotxe i llavors a cada control parava i explicava, troba't un nen maquíssim que porta el seu Alcorà, que ha vingut de Madrassa i tot això, i em va portar a casa. I quan vaig tancar la porta, llavors respirant, és que estava així de punt de descobreixin, però passava miracles que no em descobreixin.
Que bèstia, que bèstia, tot el que ens expliques. I a més, ho fas amb un somriure a la cara quan devien ser moments de molta tensió.
Molto,
només
molto.
Tenies 10 anys, que bèstia. Em dèiem que durant 10 anys de la teva vida et vas fer passar per un noi, una etapa entenc que recordaràs sempre, ara ens ho deies, però clar, si parlem d'etapes i moments clau en la teva vida, hem de viatjar fins als teus 21 anys, més o menys, quan després de fer-te passar per un noi decideixes començar una nova vida lluny de Kabul. És una decisió que ja havies pensat molt abans?
Jo és que no tenia clar si vull viure més, perquè ja estava cansada, saps? Estava pensant de suïcidar-me, però la que em pedia molt la meva família, jo pensava, com em deixaré la meva família i m'aniré, saps? Jo necessitava que algú em garanteixi que la meva família estarà bé després de mi. I per això, quan parlen de suïcidis i tot això, jo, com una persona que he passat per aquesta època, ho entenc molt, dic, clar, moltes d'aquestes persones s'estimen la seva vida, però estan tan agotades, tan vulnerables, que volen marxar d'aquest món, però perquè passi el que passi, però que la seva família visquin bé, no? I llavors jo no tenia molt clar. Vaig començar a treballar amb diferents ONGs i periodistes i tot això. Llavors la Mònica Bernabé, que és una periodista catalana, a través d'una ONG que tenia, ella em va conèixer i va entrar una mica, mica a mica en el meu món, perquè li vaig treballar com una època com a traductora. Llavors ella em va conèixer i va veure com està la meva vida en risc i em va portar per tractament mèdic aquí a Catalunya.
Clar, ens deies que quan vas marxar, una de les coses que et van fer donar-hi més d'una volta va ser la teva família. Entenc que el més dur de marxar va ser deixar part de la teva família o el teu cercle allà, no?
La meva mare. La meva mare és com... No sé si us puc parlar, perquè ha sigut molt dura. Jo fins als 21 anys he viscut amb ella i dormit amb ella, saps? Perquè jo, durant la guerra, doncs, la nostra casa s'ha cremat i no teníem coixins. I ma mare, els seus braços eren els meus coixins, perquè jo no podia posar el meu cap a terra, perquè feia mal, el meu cap estava cremada. Llavors, els ombros de la meva mare i el meu coixí, jo pensava, on et dormiré? Saps? Com ho faré? Era la més dura per mi, deixar la meva família i sobretot la mare i marxar.
Si parlem dels teus inicis aquí, va ser el 2006 quan vas arribar i de seguida et va acollir una família amb la que has viscut tota la vida a Badalona. Què significa per tu aquesta família? Què ha significat aquesta família adoptiva?
La meva família catalana són els meus àngels, perquè sense ells jo no estaria ara mateix aquí viu. Vale? Perquè quan jo vaig arribar aquí, amb tota la duresa que has escoltat fins ara la meva història, que segurament que saps què vol dir una persona refugiada immigrant, i llavors a mi m'han tractat com un immigrant il·legal que volien enviar-me al meu país. Vol dir que a tot el món, molts llocs, fins i tot a nivell polític, m'han presentat com a Nadia Gulam, refugiada afganesa, però jo no tinc estatut de refugiada, 3 anys sense papers, 5 anys sense permís de treball, 17 anys sense aconseguir la nacionalitat espanyola. Llavors, és com tot en paraula és una cosa, però a l'hora de veritat és una mentida molt gran, perquè ara mateix l'ACNUR diu que hi ha 117 milions de persones refugiats en el món, però a l'hora de veritat jo no estic comptada en aquest 117 milions, que et porto les ferides de guerra en el meu propi cos. M'agino imagina't la quantitat de les persones que no estan comptades, que no tenen documents, que no tenen papers, que estan en aquest món, però per nosaltres són invisibles. I aquestes, ara que el dia 10 de desembre és Dia Internacional dels Drets Humans, mm-hmm. i dic a tota, a través de vosaltres, faig una crida en el món perquè puguin, quan diuen drets humans, que per mi és un llibre sagrat, uns articles sagrat que parla d'humanitat i de bé humans, que puguin posar-lo en pràctica, perquè si no, no aquest sentit té. Què sentit té si sabem moltes coses i després no podem posar-lo en pràctica?
Aquí, en el nostre país, estem suspesos pel que fa als drets humans?
Totalment, perquè és com els musulmans, estem suspesos per ser musulmans. Perquè el nostre llibre sagrat, el Corà, diu coses boníssimes, però mira què està passant al nom d'Islam en el món. Mm-hmm. Llavors, és totalment... Europa pues, està totalment suspès amb el que... L'altre dia vaig publicar un article que estava demanant de Nacions Unides, si no podeu fer les vostres tasques, deixeu, perquè estan agafant un quantitat de diners al nom d'ajuda humanitària. Però quina ajuda humanitària si està passant tot el que està passant en el món? Saps que... Al mes de setembre, Estats Units ha dit que han donat 79 milions de dòlars per ajuda a l'Ucraïna. D'aquestes 79 milions de dòlars, 1% va anar a l'ajuda humanitària. La resta, tots en les armes, ara estan fent malament el nom de cooperació. Cooperació ara és cooperació armes. No, sisplau, fiquin les coses en els noms diferents per manipular la gent, perquè han de parlar. És que hem ajudat amb armes, no amb nom de cooperació.
Si ens centrem de nou en la situació de l'Afganistan, fa cosa de 2 anys, abans ho dèiem, els talibans entren de nou al govern i els drets d'absolutament tothom es veuen més limitats. I jo recordo que fa cosa de 2 estius, si no calculo malament, que se'n va parlar i molt. Des dels mitjans de comunicació fèiem un seguiment de tot el que passava allà. Però no et dona una mica la sensació que com a societat, els mitjans inclosos, ja ens n'hem oblidat una miqueta perquè han passat 2 anys?
És que per vosaltres cada vegada l'han fet com normalitat, de dir, vale, avui estem parlant d'Afganistan, demà d'Ucraïna, després de Gaza, i ara pues, comença una altra cosa. És com la guerra l'han convertit com una moda, perquè tinguéssiu material per anar explicant al món les desgràcies i les ferits i les morts dels altres, mentre a nosaltres no ens passa aquí, a Catalunya. Però el que sou inconscient, que això us passarà si no evitem. Perquè el món, tot el que estem fent, és té una acció una altra vegada en el nostre propi cos. Tot i que la guerra no t'està afectant directament, t'afecta emocionalment, psicològicament, mm-hmm. t'està matant cèl·lules humanes. Perquè cada vegada que quan sentim que allà està morint gent i que aquí, vale, pues jo segueixo la meva vida, és que vol dir que estem perdent la humanitat.
Mm-hmm. Clar, potser ens n'hem oblidat perquè les mirades primer es van centrar en Ucraïna, ara ho deies, més tard amb la guerra d'Israel i Hamas. Tens la sensació que hi ha vides que compten més d'altres, que més d'altres?
És absolutament, això és el que passa, perquè la vida de l'afganesos és un formigues i del Hamas també, i dels ucraïnesos, perquè jo no estic a favor de cap guerra, perquè mira que han manipulat a la població europea, han dit que hem d'ajudar els ucraïnesos perquè es defensin contra russos. És el mateix error que han comès al meu país. No sé si saps, jo vaig néixer a l'ocupació russos en el meu país. En el meu país, pues, el que han fet, donat armes als afganesos que es defensin contra els russos. I mira com estem i quina situació tenim. I ara estan fent el mateix amb l'Ucraïna. Llavors, és que ja compten que hi ha unes vides són importants i altres no. Hi ha unes guerres que són justificables i l'altra, que per mi cap guerra és justificable.
El que està clar és que tu no has parat i segueixes lluitant des d'aquí, també des de l'Afganistan, pels drets de les nenes, de les dones d'allà, pels drets de les persones d'allà. I entre una llarga llista, l'any 2016 crees Ponts per la Pau. Explica'ns una miqueta què és.
Sí, Ponts per la Pau és una organització que vaig fundar per la educació, per formar agent actiu de pau, perquè no és suficient dir soc a favor de pau, és que has de prendre accions per la pau. Llavors, per conscienciar els nens i nenes afganeses que què significa viure en pau, pau i quines estratègies utilitzessin per pau. I ara mateix, doncs, com que els talibans han agafat poder, ara Ponts per la Pau no estem només formant agent de pau, sinó també estem ajudant per l'ajuda d'emergència i posar una petita llum en aquest foscor la vida de les dones afganeses. Tenim 500 noies en Afganistan, en diferents províncies del meu país, estem treballant per la educació, per la formació d'aquestes noies. Segurament que t'està ocorrent una pregunta, Nàdia, però al teu país està prohibit la educació. Com ho estàs fent? Pues hem creat escoles clandestines. Com funcionem en les escoles clandestines? Els talibans diuen educació prohibit. I dic, vale, pues costura? Diu, no, costura és públic, podeu fer-ho. Llavors hi fem classes de costura, quan ells no estan fem lectura, quan ells estan fem costura. Està funcionant molt bé, les noies estan amb molta esperança. A part, doncs, estem intentant ajudar perquè, com que el tema de salut de les dones, ara als hospitals no els atenen, doncs fem tallers perquè les dones mateixes sàpiguin autocurar-se. Fem el que podem. És una entitat molt petita, no tenim recursos, perquè molts llocs que demanem una mica subvenció ens demanen que portéssim factures electròniques al meu país. Tu creus que a les escoles clandestines puc portar factures electròniques? I tot això fa que, pues, amb pocs recursos fem un gran canvi. Podeu preguntar de les persones que han anat a visitar els meus programes a l'Afganistan, com la Mònica Bernabé, la Txell Feixas i moltes periodistes que han anat, i van veure que realment, si tu vols, pots fer canvis.
Txell Feixas, que per cert també va estar aquí en aquesta secció d'On són les dones i també va ser una conversa molt agradable. Ens deies, des de l'Afganistan també has iniciat projectes. Això significa que estàs constantment en contacte amb les persones d'allà?
24 hores al meu dia. Per exemple, només un minut abans d'entrar aquí estava escrivint a les noies que deixen uns minuts i us contesto les preguntes. Així és la meva vida, perquè totalment. El meu cos físic, veieu aquí, però jo, el meu ànima, tot això està en el meu país.
Has tornat al Kabul des que vas marxar?
Sí, per això el 2016 quan he anat vaig fundar el Ponts per la Pau. És com he anat fins al 2018. El 2018 ja no he pogut tornar.
Creus que hi podràs tornar algun dia?
Jo, Nàdia vol dir esperança, i la meva esperança és tornar al meu país. Tot el que estic aprenent aquí, pues, poder transmetre a gent del meu país, que seria molt bo que una noia tan jove com tu, que afganesa, m'intervissin a l'Afganistan per veure que quins canvis he pogut fer a la meva vida perquè pugui ser un model per a altres dones afganeses.
Clar, hem parlat durant tota aquesta conversa de la situació de les dones de l'Afganistan. Què ha de passar perquè les dones comencin a tenir drets? Entenc que el primer pas és que els talibans surtin del govern. I després s'aconseguirien aquests drets?
No, encara que els talibans no surtin del govern, llavors és com podem transformar la societat a poc a poc. Per exemple, donar oportunitat de treball. Quan ells estan contra la educació, doncs hem de crear espais de treball. Llavors, poc a poc, anar transformant aquests talibans joves perquè siguin, vegin el canvi, que no a través de només armes pots guanyar els teus cèntims, sinó a través del teu coneixement també pots guanyar la teva vida. Llavors, això farà, és una educació, un tipus d'educació diferent, però és possible.
Per anar acabant, com ho podem fer nosaltres des de casa per col·laborar amb alguna amb la Fundació, per exemple, Ponts per la Pau? Com ho podem fer?
Podeu entrar a la nostra pàgina web, pontsperlapau.org, o podeu contactar-nos també a nosaltres a través del nostre Twitter o xarxa social Ponts per la Pau, i d'aquesta manera ens podeu ajudar. I sobretot, no sóc d'aquells ONGs, organismes que us demano, per favor, doneu-me un euro. No, des del vostre casa podeu fer moltes coses. Conscienciar el vostre entorn, la vostra gent que estan al vostre voltant, perquè no és únicament Afganistan. Aquí hi ha moltes dones com jo, que si els empoderem, els donem oportunitat, elles podran ser agent de canvi en el seu país.
Per cert, que parlàvem de projectes i coses que has fet des d'aquí, clar, hem de mencionar llibres que has escrit. Si m'equivoco, em corregeixes, eh? El 2014, Contes que van curar. El 2016, La primera estrella de la nit. El 2019, El país dels ocells sense ales. I el 2022, Somiant amb la pau.
Sí. I també tinc dos més, que és El secret del meu turban. Llavors, també tinc La primera estrella del vespre, que vas dir. I m'ho falta una més. La inatària de Kabul també falta.
En total, 7 llibres.
Sí.
Uau, Nàdia.
És que a través de teatre, llibres o entrevistes com avui estic intentant perquè el món entengui l'importància de Pau.
Escriure llibres és una mena de teràpia per tu?
No.
No?
No, en el meu cas no. Ni entrevistes ni... perquè és... començar a tornar a parlar de la meva vida, tornar a parlar. Però ho faig, perquè ho faig i ja veus l'objectiu. Aquestes 500 dones que estan al meu país i la resta de les dones que estan aquí, en aquest món, que són invisibles, pues donar visibilitat a elles, jo haig de fer, perquè a elles no li convideu, perquè no li coneixeu, no li Clar. Veieu, però jo estic veient. Llavors, per això hi dic, vale, Nadia, a tu que et veuen, pues has de parlar d'elles.
Per acabar, et vull fer una última pregunta, potser més personal, però jo necessito fer-la després de tot el que ens has explicat. Ets feliç a dia d'avui?
Jo estic molt feliç perquè la felicitat és, depèn de nosaltres, no depèn dels altres. Llavors, jo sempre he conservat la meva felicitat, tot i que és relativa, perquè a vegades coses t'afecten, llavors estàs trista, però jo sempre sóc feliç pel que faig i molt, molt conscient del que faig.
Nadia, gràcies, en majúscules, per haver vingut avui a Ràdio Estel, per haver explicat la teva història amb la serenitat amb la que ho fas. Gràcies per la teva lluita.
Moltes
gràcies.
Gràcies
per ser aquest petit principi del canvi. Això és casa teva, pots gràcies. Tornar sempre que vulguis.
Gràcies.
I espero i desitjo que en uns anys puguem tenir aquesta conversa a l'Afganistan, t'imagines?
Gràcies.
Seria xulo, eh?
Seria molt bo.
Moltíssimes sí. gràcies. Nadia Ghulam, activista pels drets humans i fundadora de l'associació Ponts per la Pau, ha estat un plaer.
Moltes
Moltíssimes
gràcies.
Moltíssimes gràcies.
مامان جون عشقاتو پاک کن یه کرد که عشق نمیریزه خودت گفتی که ما کوهیم و کوه هرگز نمیریزه مامان جون عشقاتو پاک کن ببین که یک جهان پاشو
رادیو استل Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. La Girocleta, amb Olma Giró.
Minut i mig i arribarem a tres quarts de dues del migdia. Déu-n'hi-do, quina entrevista tan necessària que ha fet Núria Ros. Per cert, Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, quina entrevistassa.
D'obligat a... És obligat a escoltar-la, jo crec, aquesta entrevista.
Sí, absolutament, absolutament. Pels drets humans, per les dones, per la pau, per moltes coses, per moltes coses. Unes que ha tocat, després de tot plegat.
Sí, la veritat és que sí, perquè ho dèiem a l'entrevista, és la manera, la serenitat amb la que la Nadia explicava tot el que li ha passat. És molt bèstia, és molt bèstia. Aconsegueixes, que és una miqueta, jo crec, el que valorem de la nostra feina, que deixes de fer una entrevista i tens una conversa.
Ara.
I cal escoltar la Nadia, cal escoltar-la molt.
Nadia Ghulam, escolteu-la, llegiu-la, ajudeu-la per ella i per les dones de l'Afganistan. Canviem de terç. Núria Rosca ja l'hem saludat, però aquí l'estudi, espera't, eh? Albert Feixas, què tal?
Bon dia.
González.
Bon dia.
I ara espera't, eh? Giró.
Hombre, equipo, hola.
És que és ella.
Què tal?
Bé, home, on estàs tu?
Escolta, Joan, t'he de dir que no sabia com tu muntaries lo de canviem de terç, perquè jo t'he de dir també que estava escoltant l'entrevista que li ha fet la Núria a la Nàdia des de l'altre costat.
Ens hem emocionat tots, eh?
Sí, de debò, tan necessària, no. Brutal. Dit això, us saludo des del Saló del Manga, aquí.
Ep,
home.
Ep, què fas al Saló del Manga avui?
Doncs mira, no ho sé ni jo, la veritat és que estic...
Està bé, això.
Estic poca vedada, és un univers que desconeixia completament, un món on no hi havia posat mai cap peu. Ara, de veritat, feu, sisplau, encara que no sigueu ni uns grans amants del còmic ni de l'anime, és que heu de venir perquè és al·lucinant tot el que hi ha. A veure, us ho poso una mica en context. 29a edició del Saló del Manga, vol dir que la cosa funciona si ja porten 29 anys.
Sí.
Aquest any és el segon any que es fa a Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, al recinte Firal. Abans es feia més a prop de la ràdio, podríem dir, es feia a Plaça Espanya,
sí,
a Montjuïc. El que passa que se'ls va quedar petit i normal.
Clar,
perquè
estic escoltant molta gent, Olma.
Mira, Joan, moltíssima. O sigui, he de dir que, clar, avui és el primer dia, seran 4 dies de Saló del Manga, durarà fins al dia 10 de desembre, llavors avui primer dia, i comença, obre gairebé amb totes les entrades venudes, i de fet he buscat i només en queden algunes quantes per avui. És a dir, que si algú que ens està escoltant té una mica el mono de venir-hi, no us ho penseu i veniu avui, perquè és que els altres dies està tot venut. Llavors... estem aquí, dic, són aquest any, a més és una edició que ja s'apropa a la trentena, no?, que segur que també faran alguna cosa molt especial l'any que ve, i aquest any, això sí, volen superar, i diuen que superaran els 163.000 visitants l'any passat. És que és moltíssima gent, o sigui, clar, hi ha tres pavellons, estem aquí a Gran Via, llavors hi ha tres pavellons, jo he voltat per dos d'ells, el tercer no m'ha donat temps, i l'únic consell que us puc donar, en aquest cas, és que vingueu amb calçat còmode, perquè és que no us ho cabeu. Hi ha de tot. Hi ha, o sigui, des de... Evidentment, venen llibres còmics, hi han signatures, es fan podcasts en directe, xerrades, venen roba, venen figuretes, venen disfresses, venen de tot, i també hi ha molta gastronomia, molt menjar típic japonès, hi ha mochis, aquests són els grans triomfadors pel que fa a la gastronomia, i aquest any, ara fliparé, és que de debò que aquí s'ho inventen tot. Us dono una pista i a veure si... Ara, avui hi ha taula rodona aquí a la redacció, a veure si entre els quatre l'endivineu. Aquest any, per a l'ocasió de la 29a edició del Saló del Manga, han creat un mochi molt especial. Llavors, la pista que us dono
és... Espera, Olmi.
Olmi,
què? Què és un mochi?
Val. A veure com s'explica això. Un mochi és un postre, normalment, perquè es menja de postre, és dolç, molt, molt típic del Japó. I és molt curiós perquè, us heu d'imaginar, una bola, d'acord, que de fora té com una textura de gelatina, una mica fred, sempre és una mica fred aquest postre, i de dintre tindria el gelat. El gelat, però amb una textura no molt congelada, com un gelat que porta un quart d'hora fora del congelador.
Val.
Una coseta així. Llavors,
un panellet fred, eh?
Sí.
O un panellet japonès.
Sí,
en aquest cas, per ajudar l'Olmo, perquè jo tampoc t'ho sabria definir massa, està fet d'arròs.
Val.
Bueno, típic dels menjars.
Com el sushi.
És com un sushi fred. No ho sé si ho podríem dir així, eh?
Ai, el sushi.
No ho sé.
Què vol, sushi?
No, sí, a veure, perquè ens en fem una idea, està superbé. El gust sí que és veritat que és arròs, i llavors el més típic és de tematge, que hi té de color verd, hi ha de tots els gustos, però avui n'han creat un exclusiu per aquest Saló del Manga, i jo la pista que us dono, perquè és que això em fa molta gràcia, és que, evidentment, ajunta la cultura japonesa, que seria el mochi en si, amb, atenció, la cultura catalana.
Ep.
Penseu en unes postres típiques catalanes, i d'això han fet un mochi. A veure, equipos...
Crema catalana, deu ser.
Crema catalana.
Home, gelatines, home,
clàssic.
Mochi de crema catalana.
Boníssim.
Que hi ha una cua per tastar-lo.
Sí, eh?
No us ho podeu imaginar, la cua que hi ha. Sí. Llavors, amb aquest, clar, com que jo he fet una volta per aquí, dic, anem a descobrir el món.
Sí.
Clar, vosaltres quan veieu algú, entre cometes, això és ràdio, però us imagineu ara les cometes, disfressat d'algun personatge d'algun còmic.
Sí.
No va disfressat. Mai li podeu dir de què va disfressat.
Ah.
Ui, no, és caure en un error enorme.
Val.
Resulta que es diu, atenció, cosplay. que resulta que és una subcultura japonesa que es basa en disfressar-se d'un personatge de manga, d'anime o de videojoc, que bàsicament és, són els personatges que trobem per aquí. I ara tinc moltíssimes ganes d'agafar micròfon, d'anar parlant amb les persones que venen aquí, perquè...
O sigui, vinga. Entens per qui la vora, algú que, estigui, que vagi d'algun personatge d'anime o de manga?
Sí, oi tant. El que passa que, clar, els haurem de preguntar perquè jo no tinc ni idea de què van disfressats, no, la veritat.
Tu tira.
Jo tiro. Ara, us he de dir que enrieu-vos al carnaval de Solsona o de qualsevol carnaval, que la gent aquí... Aquí de debò, eh?
Una cosa, estic rebent molt avui.
No, Andreu, de veritat, mira. Hola, estem en directe per Ràdio Estel.
Hola.
Ens pregunto de què vas, això és el disfressat, no? Quin és el teu cosplay?
De Nanami, de Jujutsu Kaisen.
De?
Jujutsu Kaisen.
I això és un...
Un anime.
Anime, perdó, és que com pots veure soc super inexperta. Avui m'he vingut empapada a l'anime.
Hi ha el manga i hi ha l'anime, però ja he vist l'anime només.
Uau, quina és la diferència, Olma, entre el manga i l'anime?
És un personatge...
Clar, aquí ens pregunten quina és la diferència entre el manga i l'anime, per favor, per gent que no hi entén gaire. Que avui...
El manga és la versió, diguem, escrita, és com el llibre.
I l'anime és el manga amb animació.
Exacte, anime.
Uau!
Sí, perdona, Olma, exacte. Intueixo que aquest nano ha vingut de Mallorca. Ha vingut expressament de Mallorca només pel Saló del Manga?
Mira, Joan, saps què farem? Pregunta-li tu, que li posem un auricular.
Sí, no, home, però diguem com es diu, almenys.
Hola, pobre. Com et dius?
Joan.
Ah, mira.
Joan.
Veus?
Mira,
Joan.
De Joan a Joan. També es diu Joan.
De Joan a Joan. Hola, Joan. Escolta, intueixo per l'accent que vens de Mallorca, Menorca o Eivissa.
De Mallorca, exacte.
De Mallorca,
eh?
Sí. Has vingut expressament pel Saló del Manga?
Sí.
Que bèstia. Que bèstia. I estaràs els 3 dies o no al Saló?
No, estaré avui i demà.
Val.
2 dies.
2 dies.
Sí, bueno, faràs la meitat, 2 o 4.
Sí.
Què esperes trobar-t'hi?
Bueno, vaig venir fa un parell d'anys, però feia, ja feia 5 o 6 anys que no venia.
Val.
De Joan a Joan, tira.
Deia, què esperes trobar-t'hi aquest any al Saló del Manga?
Jo de veritat és que fa un mes més o menys que vaig estar a Japó i és que és una experiència increïble. O sigui, és l'ambientació, o sigui, l'animació, o sigui, la gent que, vull dir, entén, li agrada això, és el que cerc, saps?
És el paradís.
Sí, exacte.
Que xulo. O sigui,
és tot adaptat per la gent que li agrada això, o sigui, ho disfruta. Vull dir, perquè trobes el que a tu t'agrada, te referències, ho veus, ho sents, recordes el que has vist, en qui ho has vist, ho comentes, i això és el que agrada. O sigui...
Mira, Joan, farem una cosa.
Digue'm.
Joan de Mallorca, eh?
Ah.
Per algú que no ha vingut mai i que s'està pensant si venia o no, què li diries?
Uf, que no se pensi, que vengui i almenys ho provi una vegada.
S'ha de provar,
Sí, exacte. Pot ser que no t'agradi del tot, perquè no és el que cerques, però al final sempre trobaràs algun racó que sí que t'agradarà. Hi ha algun estant que diferent, que a tu te crida més l'atenció, però si, almenys el pavelló és enorme. Jo és que quan ho vaig venir, el darrer pic, crec que era la plaça d'Espanya.
Sí, abans, o sigui, aquest és el segon any que es fa aquí a Gran Via, abans es feia plaça d'Espanya.
Exacte, i era més petit del recinte. Però aquesta és bastant més gran, i vull dir, vulguis o no, te'l records.
Mira, 85.000 metres quadrats, 85. Joan.
85.000, doncs, exacte.
Això és com una marató,
sí,
eh?
A qualsevol racó trobaràs alguna cosa que t'agradi.
Escolta, Joan, moltes gràcies. Pregunta final. Sí, cap pop com el portem? Perquè Joan Trias, en aquest cas, i tot l'equip, resulta que a part de les 1.000 activitats que podeu fer aquí, tant en família, sols, com vulgueu, també hi ha una mena de karaoke que es veia cap pop, que seria... No sé com el descriurem. Com el descric, el cap pop? A veure, Joan, ajuda'm.
Jo d'això no en sé molt. Crec que és el ball típic coreà.
Exacte, aquell ball.
Sí.
Ara, això costarà, de descriure el cap pop.
La meva parella ballava, però no...
Ah, està aquí la teva parella?
Sí, però no crec que vulgui...
Vinga, no, sí que anirem amb... Com es diu la teva parella?
No, deixa-ho.
Ja.
Sí, sí, no et preocupis. No, ja està.
Joan, moltíssimes gràcies.
Joan, escolta. Això s'ha d'acabar amb un auïdó, adéu.
Auïdó, adéu, vai
bé. Ara. Escolta'm una cosa, Olma. Has dit el ball aquest japonès i Albert Feixas s'ha posat a ballar com un loco?
No, perquè és una màquina que tu et poses a sobre i llavors hi ha dreta, esquerra, hi ha unes fletxes davant, enrere, un castor.
Ah, és com allò de la Wii de ballar, diguem-ne.
Sí, però tu t'has de col·locar a sobre.
Val.
I s'encenen unes llums de colors i llavors tens una pantalla gran, cantes i llavors fas unes passes.
Boníssim.
Sí.
És el joc recreatius.
Equip, està passant una cosa, eh?
Ai.
Què passa?
Tinc a davant 7 personatges que van, no sé de què van, però van tots a conjunt a veure. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Hola. A veure, expliqueu-me, què és això? Això és ràdio, expliqueu perquè s'entengui de què aneu de cosplay. Bueno, quin és el vostre cosplay?
Bueno, són tots personatges del Genshin Impact, que és un joc...
Del?
Genshin Impact.
Genshin Impact.
Sí, no ens coneixem, o sigui...
Ah, però... heu vingut juntes? Us heu trobat...
Jo he vingut amb ell, amb el meu amic, i bueno, aquí com és un joc molt famós on la gent va cosplay així diferent, de diferents personatges, perquè hi ha moltíssims, llavors, bueno, ens hem anat juntant per fer-nos fotos perquè són molt currats i molt xulos. Els cosplays tenen molts elements, floretes, que si capes, llavors és superxulo, molt guai, molt guai.
O sigui, m'estàs dient que pel fet de venir disfressada, torna'm a repetir el nom.
Genshin Impact.
De Genshin Impact? Us heu trobat amb uns quants per aquí i ara aneu recorrent el recinte amb el Genshin Impact i fem-vos fotos amb la gent que us en demana.
Sí, anem recorrent i si veiem fotos hi ha un personatge que diu «Ostres, també del joc», doncs ens fem la foto, perquè és molt, molt xulo.
Boníssim.
Uau, i per curiositat... A veure, digues, Joan.
No, deia, d'aquí surt un grup de WhatsApp, eh?
Sí, és veritat. Em diuen des de l'altra banda que us heu de fer un grup de WhatsApp. Ja el teniu fet o no?
No, la veritat.
No, la veritat és que...
Anem a fer ara. Vinga, va, som-hi. Hola. Hola. Sou les amants, els amants del Genshin Impact, no?
Sí.
Heu de fer-vos un grup de WhatsApp i repetir això l'any que ve amb un altre.
Nosaltres tenim un grup de WhatsApp.
Oh, boníssim.
Oh. Nosaltres ens coneixem de l'any passat.
Ja. Ah, de l'any passat. Us heu conegut? I també veníeu del Genshin Impact?
Sí.
Hola. I veníeu d'igual o ha canviat des de la temporada 2 del Genshin Impact?
Jo vaig igual.
Ella és fiel a su personaje, jo soc... Jo vaig canviant. Però el dissabte nosaltres fem una quedada conjunta amb moltíssimes persones del mateix joc.
Del Genshin Impact. A veure, perquè ens en fem una idea, perquè això a ràdio ara mateix no us estan veient. Em podeu descriure com aneu, com és el vostre cosplay?
Bueno, és que no sabria bé com explicar-ho. És com un kimono lila.
Un kimono lila amb les sabates.
Sí, unes sabates que són del personatge també.
Boníssim.
I bueno, és un kimono curt. No hi té més.
I també porteu, què porteu aquí darrere? Unes orelles de fada, no?
Bueno, sí.
Lentilles de color rosa i tu de color lila, que feu una mica de... Bueno, deixem-ho que...
Representant el personatge.
Sí. Clar que sí, que fort. I aquests també venen amb vosaltres?
No, ens hem conegut ara.
Però van de Genshin Impact, també?
Sí, també.
Mare, Déu.
Ostres, quants Genshin Impact, això és com, no sé...
Som una gran comunitat.
Una gran comunitat. Bé, doncs us deixo creant la vostra comunitat. Feu grup de WhatsApp i torneu l'any que ve.
Ara.
A veure si us tornem a trobar.
Ho farem.
Olma.
Sí, mare.
Està creat.
Molt bé, digues, Joan Trias.
Dic que ho hem de començar a deixar aquí, que marxem del programa i encara hem de sortejar la cistella cap bravo. Escolta, et deixem amb el ganxet impact aquest.
Genshin Impact.
Esto, això.
Genshin Impact.
És el titular d'avui, Genshin Impact. Ai, no ho sé ni dir, eh?
Impact.
De veritat,
Genshin,
eh?
Ah, Impact, d'impacte, sí. Val.
No, abans d'acabar, voleu que us porti alguna cosa a la ràdio? Perquè això és un monia de tot, eh? Vostres decisions són òrdenes. O sigui, el que vulgueu hi és.
Jo vull provar el mochi de crema catalana.
Vinga, els mochis.
Va, som-hi.
Va. Olma,
escolta,
fins ara.
Molt bon pont, que vagi bé.
Ara, igualment, que vagi bé.
Adéu.
Bravo, que bravo.
I és aquell moment de dir hola, hola.
Hola, hola.
Ui,
ara,
bon
no és Sanahuja, no, però és Feixes.
Soc l'Albert Feixes.
Ara ja ho tindríem.
Ens hem canviat.
Escolta'm, sorteig rapidíssim de la cistella Capravo, que és el que preguntàvem avui.
Doncs avui preguntava en Rafa si havíeu tingut, perquè és el dia de l'aviació civil,
sí.
I llavors preguntava què t'ha passat en un avió, o en un aeroport.
Sí.
Anècdotes, rotllo Aeropuerto 71,
ara,
de la pel·lícula. I llavors hi han hagut moltes així dispars.
Sí.
Una que... Una senyora li van perdre el canari.
Ai.
Però un oient...
Un oient va perdre el canari. Una altra persona li van perdre els canitxes, els gossos.
Ai.
No, que això sol passar, perquè els gossos...
Van a bodega.
Clar, van a bodega. I depèn de com...
No, només per això es mereixen guanyar l'assistent.
No el veuen, i llavors el vol fa un altre salt.
La senyora que va perdre el canari, sort que era senyora, saps el que vull dir?
Imagina't tu.
Imagina't, sí, senyor, i perd el canari.
Pobra senyora, si perd el canari. Sort que no era un canari, no un periquito.
Ara, imagina't. Albert, aquí li donem l'assistent avui.
Li donem, espera.
Ai, quin susto.
Atenció, perquè la cistella de Nadal Capravo se'n va a Concepció Bofarull.
Bravo,
Concepció!
Doncs aquesta cistella que se'n va cap a la Concepció Bofarull, que pot venir a buscar...
M'encanta. Com Radio Bofarull.
Quan vulgui. Escolta'm, fem allò de... Qui en viene a divertir-se la setmana que viene a la caravana?
Sí, fem el tubombo.
Vinga, va. Som-hi.
I és que nosaltres pleguem avui, eh? Que demà és festiu.
Home,
escolta'm. Dilluns que ve, és que comencem forts, la setmana, ve l'exdiputat de la CUP, periodista i activista David Fernández. A més, també parlarem amb Pau Feixas, Freixas, productor executiu, guionista i director de la sèrie Todos Mienten. El dimarts, la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, i estarem pendents de l'estrena de Smiley, la segona part que s'estrena al teatre. Dimecres, Ricky Arjuna i l'Adrià Heredia, membres del grup Xiula, que també seran amb nosaltres. Dijous, el conseller d'Interior, Joan Ignasi i Helena, que seran aquest estudi de la caravana, però també parlarem amb Coco Comín, creadora, directora i coreògrafa, que ens presenta l'espectacle Oliver Twist, Christmas Story, fins al 7 de gener, al teatre La Cúpula de les Arenes. I divendres, Carme Ruscalleda també ens presenta un dels seus llibres publicats. Tot això serà a la caravana a partir de la setmana vinent. Bona festa a tothom, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.